El matí de Ràdio Sabadell. Fem salut amb el Parc Taulí.
La pèrdua d'un fill durant l'embaràs o pocs dies després de néixer és més habitual del que es creia fa uns anys. Segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística, la taxa de mortalitat perinatal va ser de 4 nadons per cada 1.000 nascuts el 2020, la majoria en una fase posterior a les 28 setmanes d'embaràs. Aquestes xifres, però, només contemplen les morts a partir de la setmana 22 de l'embaràs, mentre que en les primeres setmanes de gestació encara són més nombroses. En els últims anys, moltes famílies afectades per la pèrdua del seu infant no han fet un esforç per donar a conèixer com de dolorosa és aquesta situació i també denunciar la falta d'empatia amb què sovint es troben. Ja hi ha hagut canvis, per exemple, en el disseny dels cementiris amb espais reservats per als infants morts abans de néixer. A més, la possibilitat d'implementar una baixa com la de maternitat davant la mort del nadó està ja sobre la taula del govern espanyol. Nosaltres avui volem saber com s'aborda aquest tema al Parc Taulí i avui en parlem amb la Iolanda Canet, que és la directora del Servei de Ginecologia i Obstetrícia. Bon dia.
Bon dia.
També ens acompanya la Cristina Jiménez, que és psicòloga clínica. Bon dia.
Bon dia.
I per últim tenim també a la Fina Martínez, que és la llevadora. Bon dia.
Bon dia.
Com és d'habitual que un fetus doncs, mori durant la gestió o pocs minuts després de néixer?
Sí.
Iolanda.
Recullo, sí, jo la pregunta. Doncs, bueno, més que contestar a la pregunta així de com és habitual, no? Una mica les dades ja, no? Ja les has exposat. Podríem parlar de diferents maneres, no? Com una, com una mare pot perdre el seu fill, bé, no? A dins de l'úter o ja quan ha nascut. Si considerem que la mortalitat perinatal que contempla des d'aquestes 22 setmanes de gestació fins a un mes passat el part, és aproximadament, com deies, un 4-5 per 1.000, no? Estem parlant que a tota Catalunya, amb el número de parts estimats, estem parlant d'unes aproximadament 300 morts, no?, perinatals. Però la mort perinatal, com tu deies, va molt més enllà, ja. Moltes pèrdues que estan a les que s'arriba d'una altra manera. Sí. Aquí contemplaríem totes les pèrdues del segon trimestre, no? Sota de la setmana 22 de gestació, que algunes és més difícil de documentar i de saber els nombres. També hauríem de pensar en totes les gestacions que s'interrompen, no? Quan, per exemple, hi ha un problema, una anomalia fetal, no? Que sabem que a tota Catalunya són unes 600 pèrdues a l'any. Estem parlant d'una realitat que és molt més freqüent de la que estàvem acostumades a parlar, perquè sempre ens centràvem en el tercer trimestre. I després tenim totes les pèrdues del primer trimestre, que aquestes encara queden menys registrades i menys documentades, no? I que també cal fer-les aflorar, perquè si alguna cosa hem de tenir clara és que el dol no entén de setmanes, no? Ni de com arribem aquí a aquesta situació.
De fet, nosaltres divendres passat vam parlar en aquest programa amb diferents mares i destacaven aquest fet, que moltes vegades doncs, sembla que si doncs, la mare té aquest nadó durant més setmanes és més profund aquest dolor i això no és així. Avui en parlarem i també trencarem aquest mite. Què és el que està passant? Ara és més comú? Hi ha més dones més afectades o és que tenim més consciència, en parlem més i encara que és un tema tabú sembla doncs, que cada vegada doncs, la societat accepta més, no?, aquest problema.
Sí, jo crec que afortunadament, com ha passat amb altres processos, la pròpia societat, les pròpies famílies ens han portat no?, a fer aflorar aquesta realitat. I els números els tenim i poden ser més o menys. Sí. És veritat que hi ha una part que influeix, que és l'edat de la mare, no?, a la gestació. És veritat, hi ha més gestants de més risc, l'edat suma. Podria ser un factor, però no creiem que sigui realment un impacte que ara la percepció sigui que n'hi ha més, sinó que realment s'ha fet aflorar, no? Uh-huh. I és gràcies a aquestes mares, a aquestes famílies, a aquestes reivindicacions de que ho hem de fer millor, se n'ha de parlar, i tot el sistema hem d'acompanyar, uh-huh, no? aquesta pèrdua gestacional, uh-huh, aquesta elaboració del dol que ens ha portat aquí. És a dir, que creiem que realment el que està passant és que ho estem fent aflorar, uh-huh, no que hi hagi molt més.
Clar, s'està visibilitzant, no? Fina, em sembla que vols afegir alguna cosa, digues.
Sí, jo crec que també ha augmentat molt la qualitat assistencial i ha augmentat les expectatives dels pares respecte a tenir un fill sa i viu. Uh-huh. Per la quantitat de proves que estan fent durant l'embaràs, la informació que tenen, la sensibilitat per cuidar-se, no s'entén.
Quin és l'impacte, no? També, Cristina, com a psicòloga, no? Que tenen, doncs, les persones, tant les mares com els pares, no? Al perdre, doncs, un fill.
Sí, doncs, mira, l'impacte a nivell psicològic, bueno, que si tenim en compte que com qualsevol altra pèrdua, és una pèrdua, en aquest cas, un ser estimat, i per tant s'inicia un dol, que és un procés emocional, uh-huh, que serveix per afrontar aquesta pèrdua. Llavors, en aquest dol hi ha, evidentment, manifestacions de tristesa, que són les que acompanyen a la pèrdua, sentiments a vegades de culpa, pot haver, uh-huh, enfadament, ira, bueno, també hi ha una fase de negació en un principi, que és el que nosaltres també diem com una fase de xoc, no? Vull dir, és el que la dona i també el pare, en aquest primer mes sobretot, uh-huh, els dos estan molt impactats i s'ha de tenir en compte també en aquest cas el pare, no? També.
Per això també ens semblava interessant, doncs, afegir-lo, també per l'impacte, no?, que produeix en els pares, doncs, aquesta pèrdua. No sé si és el mateix també, doncs, l'impacte, si es produeix, doncs, en els primers mesos també de gestació, com dèiem, o al final.
Mira, aquí pensa que durant l'embaràs, uh-huh, la dona, i amb preguntes diferències entre primer trimestre i, uh-huh, i tercer, no? O segon i tercer, la dona es va fent les expectatives a l'hora que va creant la gestació, l'embaràs. Uh-huh. Hi ha moltes mares, dones, pares que durant el primer trimestre potser no es creen aquestes expectatives tan aviat, potser són més, bueno, doncs no tenen aquesta, no visualitzen, no?, el que pot, uh-huh, ser el seu nadó, llavors sí, potser perquè estan previngudes, val? El tema és que llavors en aquest primer trimestre pot haver-hi alguna dona que ho visqui d'una manera diferent, potser no tant amb dol, però sí que és veritat que tenim i ens trobem,
sí,
moltes dones avui en dia que ja tenen aquestes expectatives durant el primer trimestre, i llavors és exactament, pot ser molt similar en quant a intensitat emocional de pèrdua, sentiment de pèrdua en el primer trimestre, cosa que potser fins ara nosaltres no ho havíem, uh-huh, detectat tant, o potser havia passat més desapercebut, però que sí que ho estem veient, no?
Pel que fa també, Iolanda, a l'impacte físic, no? Quin és?
Bé, això depèn molt, no?, de com, de quina és la situació que, uh-huh, ha portat a la pèrdua, no? És veritat que, bueno, físicament, amb el que és el procés mèdic, uh-huh, la pèrdua d'un primer trimestre és diferent, no? O
sí,
potser físicament és menys, no sé com utilitzar la millor paraula, no? més agressiu, menys intervencionista, la pèrdua en un primer trimestre que un segon o, uh-huh, un tercer, no? Però aquí també anem que no volem parlar de setmanes ni de trimestres, sinó de dones i de persones, uh-huh, i que físicament també depèn de cada dona com assumeix, no? Nosaltres com a professionals el que volem és oferir el millor tractament,
sí,
o
acompanyament,
a banda, no? Mèdicament, oferir la millor solució per arribar a aquesta pèrdua, uh-huh, perquè al final depèn a quines setmanes de gestació es produeix, no? Però acaba produint-se un part, i nosaltres el que treballem és com acompanyem aquesta situació perquè ja que em preguntes per la part física, no?
Sí, per les molèsties i el dolor, no? També que poden, doncs...
Sí, almenys dolor, no? Oferir totes les tècniques analgèsiques i d'anestèsia que tenim per acompanyar-les. Però és veritat que això ho hem fet durant molt de temps i ho hem fet el millor possible, però ja fa bastant temps també que ens hem adonat que fent això ens quedem molt, molt curtes. Ens quedem molt curtes, no? Perquè el dolor físic és una cosa, però és que...
El psicològic, l'impacte...
L'impacte emocional va molt més enllà del dolor físic.
Passa molta més factura. Quin és el protocol, també, com les acompanyeu, no?, en aquest sentit, per fer, doncs, aquest seguiment psicològic?
Jo volia afegir també que, i una mica lligat amb el que ara preguntes, que és superimportant l'acompanyament que es fa a l'hospital per... del primer impacte per a les mateixes professionals ginecòlogues i llevadores, perquè això és el que ens des del punt de vista psicològic és de millorar el pronòstic tant del dol com de disminuir o que no hi hagi sintomatologia de caire ansiosa o depressiva. Per qual cosa en el nostre equip el fet de que tinguem aquest protocol el que ens assegura és que ja estem abordant el dol des del primer moment amb elles, no? Amb tot l'equip professional que tenim allà al taulí.
I com és l'equip també de professionals? Hi ha prou de personal per fer front a aquesta atenció?
Nosaltres estem treballant estem com molt intensament treballant, no, des de fa molt, però un any més intensament, i és un projecte que tenim entre mans, és com elaborant tot aquest model d'atenció des de que la dona entra en contacte amb nosaltres, que pot ser directament perquè té la pèrdua, o pot ser una dona que li van a fer una ecografia, detecten una malformació, i aquí ja entra, no, tot aquesta situació amb la qual aquesta dona potser acaba decidint que interromp la gestació. És a dir, que ho estem treballant des de les necessitats ja a la porta d'entrada, quines són les professionals, i aquí intervenim, doncs, a les obstetres, no?, les expertes en el cas de que entri per una ecografia, o en el cas de que entri directament a sala de parts perquè ja directament és una pèrdua. Després aquí també intervenen ràpidament també les llevadores, no?, que ara li donem espai a la Fina que ens expliqui
com també, no?,
necessàries són i que bé treballen, no?, en aquest acompanyament. En el durant i en el després també, com treballem amb les professionals de la psicologia, que,
amb les diferents fases del dol, no?, m'imagino també.
Sí, però el que volia transmetre és això, la necessitat d'entendre com aquest model tan transversal, no?, i que entra, són les diferents professionals que aquesta dona i la seva parella, no?, i la seva família, com està en contacte amb nosaltres, amb tot aquest procés, no?, que comença molt abans del moment del part i que acaba o no acaba molt després del moment del part, no? Perquè la Cristina la segueix, tenim famílies que venen al cap de setmanes i mesos que volen recuperar, per exemple, el cos del seu bebè, no? Per poder-lo enterrar. És a dir, que hem après juntament amb aquestes famílies com són aquestes necessitats, no? I jo, dintre de l'equip de treball, incloc a les famílies, no? Perquè realment són un puntal importantíssim que ens han ensenyat com les hem d'acompanyar.
Fins ara en parlarem, però ara apuntaves a Iolanda una cosa que també em sembla molt interessant d'explicar, no?, que les famílies necessiten moltes vegades, per superar, doncs, aquest dol, acomiadar-se d'aquest nadó, no?
Sí, exacte.
Veure el cos, per exemple.
Això és una de les coses que, per exemple, les llevadores fan in situ des del començament, no? Perquè al millor, doncs, realment des del punt de vista psicològic és l'atenció aquesta que jo et deia que estàvem explicant, que era fonamental per al desenvolupament del dol. El fet de que puguin veure el seu nadó fa que sigui una realitat el que ha perdut, no? I això connecta més amb totes les seves emocions, no? Per a qual cosa és evident, és una cosa que és visible, és un fet que és visible i és real. Llavors ajuda, no?, en aquesta evolució del dol posterior. Però bueno, a mi m'agradaria que la Fina
explica'ns
ho parlés, perquè
com
ho fan
feu
molt
aquest
bé.
Acompanyament, no? I a més has portat avui a l'estudi diferents objectes que també m'agradaria que expliquessis què són, no?
Vale, intento explicar una mica bé. Les llevadures, com ha dit la Iolanda, pues són una mica les professionals que acompanyem a la dona i a la parella amb aquesta fase. L'acompanyament amb el nostre hospital és presencial i continuat. I el que intentem sempre amb l'equip és parlar entre nosaltres a veure quina és la que està més forta emocionalment per poder acompanyar aquestes famílies, perquè a la sala de part hi ha una situació contradictòria. Tenim una sala de parts preparada per donar vida i en aquest moment doncs l'hem d'adequar amb aquesta situació. Quan acompanyem amb una dona, hem de, com ha dit la Iolanda i com tu li has preguntat, el dolor físic ha de ser zero. Per tant, li hem de proporcionar confort, que la dona estigui còmoda, que la dona se senti bé, i a més, doncs, treure el dolor des de les contraccions molt precoçment. En quant a l'acompanyament, doncs hem de tenir en compte les paraules, el llenguatge no verbal, el to de veu, com parlem, tocar la dona, ja que el tacte, doncs, significa proximitat, confiança, deixar paraules obertes, com que necessiteu, us cal alguna cosa, necessiteu més formació, ja que la informació amb aquestes famílies a vegades ha de ser molt reiterada, perquè a nivell de concentració doncs estan baixos. Una de les coses que intentem amb l'acompanyament és que les dones, com ha dit la Cristina, iniciïn aquest procés de dol d'una manera saludable des del moment zero. Llavors ha de ser molt individualitzat, ja que hi ha dones pues, que estan en diferents fases de dol. Hi ha dones que no s'ho creuen, no pot ser, necessito que em feu més proves, necessito tornar a una ecografia perquè no m'ho crec. Altres estan en una negació emocional per poder continuar en tot el procés, i d'altres doncs, estan en una fase d'ira o de culpabilitzar. Vull dir que hem de fer com una atenció i un acompanyament molt individualitzat en les diferents fases que es poden trobar aquestes famílies. Sempre tenim en compte també el pare, perquè el pare també està en un procés de dol, i també a les famílies. Quan arriba el moment del part, doncs encoratgem aquests pares, els animem, el que l'agafin, el que el toquin, com nosaltres hem de tractar el nen com si estigués viu, és el seu fill. Llavors, el que intentem és això també, que facin fotos, que si no les volen veure en el moment, que les guardin, perquè algun dia les buscaran per poder posar una cara, perquè allò no sigui una fantasia, posar-li una cara i fer com una memòria. El temps que els pares estan amb el nadó és indefinit, no hi ha pressa, ara ja no podem fer res. Per tant, han de fer un acomiadament, cadascú al seu ritme, i depèn de les seves creences, que és una de les coses que
també clar.
És una de les coses que també hem de respectar, ja que tenim famílies pues, que a vegades són autòctones, però a vegades venen de fora, i el nivell cultural amb el procés de dol és també
diferent, no?
Molt diferent. Des de l'hospital, abans fèiem unes caixetes, que eren casolanes, que les pintàvem nosaltres, però ara hi ha una associació sense ànim de lucre d'unes famílies que han passat pel dol perinatal, que ens han fet portar aquestes caixetes, que aquí posem un record.
Quina entitat és?
Doncs crec que és l'entitat Anel, però no t'ho puc assegurar.
Sí, és una entitat sabadellenca, sí. De fet, van ser les que divendres vam visitar també al matí i ens van explicar la seva visió. Què inclou, doncs, aquesta...
Tenim tres tipus de caixetes, depèn de l'edat gestacional. Hi ha la del primer trimestre, la del segon trimestre i la del tercer trimestre. Inclou un gorret que li podem posar. Aquest és petit, crec que és del segon trimestre. Hi ha un potet ple de llavors perquè les dones les puguin plantar. Aquí hi ha un potet que posem com un ble de cabell, o també a vegades posem un trosset de cordó umbilical. Hi ha una esperma que la poden encendre, i hi ha aquest amanyat per embolicar el nadó i que el pugui tenir a sobre. Els comentaris que ens fan les famílies quan li posem el nadó a sobre és que s'hi senten en pau, que estan molt tranquil·les.
Que és el que es necessita, no? Trobar doncs, aquesta serenor, aquest acompanyament en un moment tan difícil, no? Com el que viuen. Estic pensant, un cop superat doncs, aquesta pèrdua, també doncs, els prepareu o doneu indicacions, no?, per si volen tenir un altre fill, o hi ha famílies que també us venen a demanar ajuda?
Sí, acostuma a passar que quan, clar, si tu has tingut una pèrdua, s'ha fet evident alguna cosa que fa que en la propera, en un proper embaràs sigui com més factible per a aquella persona que pugui tornar a passar. És el que diem nosaltres, ansietat anticipatòria. Per a qual cosa, normalment demanant ajut, o a vegades, depèn de la persona, no l'hem continuat. A l'acompanyament, perquè s'ha solapat, clar, diríem.
I m'imagino que a vegades no pot generar por, no? El fet de tornar a quedar-se doncs,
aquesta
embarassada.
Aquesta ansietat, Yolanda, que et deia.
Una part, no?, molt important davant d'una pèrdua és entendre i estudiar, no?, perquè ha estat aquesta pèrdua. Això dintre del protocol estrictament mèdic, no? Hi ha un protocol d'analítiques, bueno, tot l'estudi, necròpsies, tot l'estudi del que ha passat, per també assessorar les famílies que, no?, sempre les veiem sempre després, per assessorar sobre el que ha passat i quin risc hi ha de repetició, no? Sí que és veritat que algunes sabem clarament què ha passat, doncs hi ha una malformació. També, no?, hem parlat d'altres professionals que intervenen, per exemple, les genetistes, que tenen paper, no? I bueno, també clar, treballem molt intensament amb ella. Sí, per les famílies és molt important saber per què ha passat, no? Si jo sé què ha passat per això i el risc de repetició és igual que a la població general, doncs sí que segurament no
tindrà més confiança
dona,
i ho viurà diferent.
Però viurà diferent. Si és una pèrdua que no l'hem pogut posar cap causa, com malauradament encara ens passa, doncs entenem que aquesta mare doncs, segurament necessitarà més acompanyament no, per tenir més...
Bueno, a vegades ens trobem que mai saps si és una cosa millor que l'altra, per això, perquè quan no es detecta res, doncs, bueno, una miqueta, no? Ostres, no sabem què ha passat, val, doncs, pues, bueno, potser ha sigut també l'atzar, no? I, bueno, es queden com més tranquils a vegades si han de passar processos de fer alguna intervenció mèdica prèvia, doncs clar, això els allarga, no? Posposen la gestació molt de temps i això els afecta, no?
Clar, acaba generant aquesta inquietud. Per això és interessant també parlar-ne, com fem avui, no? Per també que les mares, no?, les famílies siguin més conscients que és un tema que doncs, és més habitual del que moltes vegades ens pensem, i no per perdre un fill vol dir que no puguis doncs, tornar a ser doncs, mare. En les últimes setmanes també volia parlar de que s'ha posat a l'agenda política la possibilitat d'implementar una baixa per dol perinatal. Que no opineu vosaltres també com a sanitàries?
Costa pensar que no estem aquí encara, no?
Sí, no?
Sí, sí, sí. Crec que la llei contempla una baixa a partir dels 180 dies, no? I això exclou, com hem dit, cents de mares i pares que no poden, ja no dic gaudir perquè no és la paraula que potser s'escau, però no poden beneficiar-se d'aquesta baixa que és tan important, no? Si entenem que el dol, sabem que el dol no entén de setmanes, doncs... Clar. És evident, no?, que aquestes mares necessiten aquest acompanyament tant de bo, no?, al Ministeri d'Igualtat, no? Arribem
doncs esperem,
aquí aviat, no?
Per alguna raó, no?, s'ha minimitzat una mica l'impacte emocional d'aquestes pèrdues des del primer trimestre fins al tercer i fins
i tot a vegades, no?, no només doncs, a l'agenda política, sinó a la ciutadania, no?, moltes vegades fins i tot doncs, quan ens enfrontem, no?, a que algun familiar ha perdut doncs, un fill o filla, moltes vegades ni tan sols, no?, fem doncs, un missatge positiu, no?, moltes vegades diem no passa res, ja tindràs un altre, no?,
i són les encara ha de canviar molt, no? Que no s'han de dir, per favor, perquè això...
Doncs per acabar m'agradaria que doncs, això ens féssiu alguna recomanació, no?, per intentar abordar aquest tema.
Doncs és molt important el suport social i familiar d'aquestes parelles que perden fills, no?, perquè d'alguna manera l'impacte que tenen elles quan se'ls diu pues, ets jove, en tindràs més... i com els que has dit tu, no? Són, són molt doloroses per elles, no? És, moltes vegades és fruit del que no sabem què dir.
Clar, si a vegades es fa amb bona intenció,
no? Però és un aprenentatge social, no?, i cultural per saber, però bueno, jo penso això, que és molt important aquest reaprenentatge.
I tant, que deies, Fina, que a vegades millor no dir res i només acompanyar i ser-hi present, no? O abraçar aquella persona estimada.
Empatia i molt respecte, no? És el que crec que podem oferir, sí, no?, als professionals, sí, i la societat. Sí.
Per acabar, volies afegir, Fina, que has portat... Doncs,
que una de les demandes que ens fèiem els pares era com explicar que havien perdut el fill als altres fills. Perquè, clar, es veien tristos, es veien plorar i ells no tenien eines com poder... arribar a explicar-ho, no? Sempre acabaven plorant, no trobaven mai el moment, i també pensaven que els nens havien de viure també aquest procés de dol d'una manera saludable. Llavors, un grup de quatre llevadores del taulí vam fer aquest llibre. Els dibuixos està fet per l'Encarni, que és una que és la que ha il·lustrat el conte, i aquest conte...
Com es diu el conte?
Es diu Una estrella al cel. I el que volem amb aquest llibre... és que arribi a totes les maternitats de Catalunya de moment, perquè està fet en català, i que li puguin arribar a totes les famílies que passen per un dol perinatal. Aquest llibre consta de tres parts. La primera explica com viuen l'amor als nens amb les diferents edats, perquè no és igual un nen de 3 anys que un nen de 6 anys que un nen de 10 anys. Llavors aquí explica una mica... Després la família li explica en forma de conte, en forma de dibuixos, per on passen i per què, el per què de les coses. I per últim hi ha com un petit diari on els pares puguin escriure les seves vivències i amb la finalitat de que el dol sigui saludable. Que tinguin una ferida, que tinguin una gran cicatriu, però que se la puguin mirar.
Doncs amb aquest missatge posem punt i final a aquesta secció del FEM Salut. Ens ha semblat també una proposta molt interessant per posar paraules, que a vegades és molt difícil amb aquests temes, no?, que encara ens costa molt i la mort és molt tabú, i encara més el dol perinatal. Moltíssimes gràcies a totes tres i a tot l'equip.
Gràcies.